Hola, avui aquí a la ràdio, Ràdio Falset, la Roser i la Núria xalem de gin. En Jordi Borja els controls, esperem que et xali escoltant igual que tots vosaltres. Farem l'últim itinerari d'aquesta temporada per 5 pobles d'aquests que ens ha estat proposant Mercè Rodoreda des del seu llibre Viatges i Flors. Prepareu-vos, doncs, per 5 descobertes inesperades.
Viatge al poble de l'Arquiris. Camina que caminaràs, vaig baixar i vaig pujar muntanyes. Vaig travessar dos rius d'aigua soma i tot d'una, damunt d'una estesa de boira baixa, vaig veure, de banda a banda del cel, un arquiris d'un traç tan perfecte i d'uns colors tan esclatants i tan ben destriats que no vaig tenir més remei que encantar-me a contemplar-lo. Em vaig anar acostant a aquella meravella fins que vaig trobar-me en un camp de lli. Molta gent, sobretot dones, amb un gran cabàs al costat l'anaven collint. Duien vestits llargs fins als peus, amb els colors de l'arquiris, ratllats horitzontalment. La respiració se'm va quedar tallada. Unes quantes dones em van veure, es van alçar de jupides que estaven i amb un braç en l'aire i un somriure d'orella a orella em van saludar cridant: «S'ha acabat el diluvi! S'ha acabat el diluvi!» Jo també vaig aixecar el braç i, mig rient, vaig preguntar a la dona que tenia més a la vora: «S'ha acabat el diluvi i no plourà mai més?» Es va posar a riure. Tenia les dents de colors, però els llavis eren esblaimats. «No, miri, és el nostre crit d'alegria, veu? Tenim la boira que fa la terra humida i miri el lli com creix». El sol anava sortint, molt pàl·lid, molt tímid, molt a poc Un revolt de dones es van apilotar al voltant d'una joveneta que gemegava. La dona que m'havia enraonat em va dir que la joveneta paria, que si ho volia veure. «Gràcies, m'estimo més passar de llarg». Però unes quantes empentes, sense que jo ho volgués, em van fer acostar la rodona de badoques. I en el moment que hi era a tocar, una dona, tot fent un crit, va aixecar en l'aire, d'esquena al sol, una criatura rossa com un àngel, amb tot el cos ratllat horitzontalment amb els colors de l'arquiris. Devia fer cara de gran sorprès, perquè la dona que aguantava la criatura em va dir: «Els colors se li aniran esborrant, i d'aquí a 60 dies només li quedarà una ratlla rosa a la cintura, perquè és un nen. Rosa si són nens, lila si són nenes. Vagi al poble, que li donarem esmorzar». «Oh, no tinc gaire gana». «És igual. Les nostres coques, els més desganats, se'ls empassen com bresques. Mai no en tenen prou». Aquell camp de lli sempre més l'he recordat, i potser a l'hora de la mort encara el veuré cobert de groc, de blau, de vermell. Distraction. Your postman stumbles in the yard.
message long. You communicate through song and take it up with the vicar. Believe you me. Believe.
A l'entrada del poble hi havia tres rengles d'homes teixint i al seu darrere tres rengles de dones amb una canya que remenaven colors que hi havia dintre de gerres. A cada color de gerra corresponia el color de la pintura que tenia dintre, pintura que uns altres tres rengles de dones escampaven damunt del llit teixit, estès damunt de taulells. A la meva dreta, en uns grans estenedors, els teixits acabats de pintar s'assecaven al bat del sol. Sense ni saber on havia anat a parar, em vaig trobar al bell mig de la plaça del poble. Damunt de taules de fusta natural i sense colors, cosa estranya, hi havia coques quadrades, ratllades elles sí, de colors. I darrere de cada taula una noia bonica les oferia. Les més dolces, les més ben enfornades, amb la crosta d'or. Les vol calentes o se les estima més ben fredes? Després de deixar el farcell a terra, vaig agafar una coca una mica cohibit. Abans de queixalar-la, la vaig olorar. Mel pura. Olor de mel de bosc. El gust no el podria explicar. Me'n vaig menjar sis, tan lleugeres que era com si només me n'hagués menjat una. De què les fan? De sèmola i de tapioca. Abans de ficar-les al forn, les pintem. I quan surten, encara els donem una segona capa. Veu les olles? Veu els pinzells? Els pinzells de pintar coques eren petits i tenien el mànec ratllat de colors, amb les ratlles pintades horitzontalment, com les ratlles dels vestits de les dones, joves i velles, d'aquell poble que sempre, sempre per sempre, tenia l'arquiris al damunt. Inesperadament, de cada porta de les cases al voltant de la plaça, van sortir homes, dones i criatures fent voler cintes de colors i cridant amb tots els seus pulmons. Beneït sigui! Van venir les dones del camp d'allí. Al davant hi anava la joveneta que havia parit i aguantava la criatura en l'aire perquè la pogués veure tothom. Vaig deixar aquell poble amb una mica de recança i quan hi era bastant lluny encara sentia cantar. S'ha acabat el diluvi! S'ha acabat el diluvi! I l'arquiris tremolava, aixarrencat, amb un peu a cada banda de la terra i amb el llom tocant del cel.
Viatge al poble dels cargols i del llot. M'hi va acompanyar un home, el fuster, del poble veí. Abans va avisar-me. Vostè, que ha visitat tants pobles, estic segur que no n'ha vist mai un altre com aquest. No es veia ni una casa. No es veia res. Ens vam aturar a la vora d'un muret que feia una gran rodona, molt i molt gran. Al peu del muret, a la banda de fora, hi havia tous d'herba tendra i matolls de fonolls i més fonolls. Herba i fonolls estaven atapeïts de cargols bovers. I tot el dintre del muret que es veia ple de formes d'homes i de dones cobertes de llot. Es revolquen pel llot, nus de pèl a pèl. Veu els caps? Com que els tenen tan grossos, és l'única cosa que el llot no pot cobrir. Damunt de la gran rodona tancada pel muret, segurament perquè el llot no pogués vessar, es gronxava un núvol ni massa blanc ni massa gris. I una mica lluny, al vell mig de la gran rodona, s'alçava una muntanyola de pendent suau sense mica de vegetació. El meu acompanyant va dir: «Veu, quan es volen treure el llot de sobre, així com en els altres pobles els seus habitants prenen el sol, els habitants d'aquest poble pugen, patint i suant, a la muntanyola. I dic patint i suant perquè rellisquen i rellisquen i prenen la pluja. Però baixen aviat. Els agrada massa viure de nassos al llot i juguen, se'n tiren grapats al cap i a la cara i són feliços així. I de què viuen? De cargols. Se'ls mengen amb banyes i tot, de viu en viu i sense dejunar. I com moren? No moren mai. El llot els conserva i la carn de cargol els fa la pell llefiscosa. Si en pogués veure algun de la vora, algun que es volgués ensenyar i sortir del llot, veuria que la pell que els cobreix és la pell més tibant del món. I quan el núvol se'n va, com es renten? El núvol no se'n va mai. Té llogat aquest tros de cel per sempre. El tenen al damunt sense parar i sense parar deixa anar la seva plugeta. Quan els homes i les dones, estirats a la muntanyola, s'han cansat d'estar nets i de veure'ls la pell, es deixen relliscar cap al llot que és, en realitat, on fan vida. Quina cosa, vaig dir.
Viatge al poble de les 30 senyoretes. Era un poble abandonat per Bufó, com un poble de joguina. Totes les cases eren iguals i totes tenien el seu jardí al voltant. Jardins espessos de plantes silvestres, florits, perquè la regió era regió de molta pluja. Les cases estaven bastides al voltant d'una plaça rodona i grandiosa, voltada d'acàcies gegants. Fulles al cel, flors encatifant la terra, tot perfumant-la d'olor de mel. I al mig de la plaça hi havia el cementiri dels gats. Cada llosa duia gravat el nom del gat que guardava i el retrat de la bestiola, sota un vidre amb marc daurat. Estava penjat a l'estela. En el retrat hi figurava només el caparró, uns caparrons rodons, amb bigotis expectants, amb ullets innocents, rumiadors, amb orelles escoltadores dreçades amunt. Sobre la llosa, no, em sembla que era el peu del retrat, hi havia el nom de la bestiola, la data del naixement i la de la defunció. Els noms dels gats, de moment, van sobtar-me. Pardaler, rossinyoler, verdomer, caderneré i així successivament. Les lloses eren totes fetes de pedra d'aquella que se'n diu d'ull de perdiu, perquè és una mica grisa amb pics d'un gris gairebé negre. Aquella pedra es veu que la donava la pedrera del poble veí, on els seus homes, tots sense excepció, eren picapedrers i servien la pedra als pobles veïns i fins i tot a alguna ciutat. Eren homes robustos, de peus grossos, per a poder dormir drets, de mans amb dits curts i gruixuts, d'ungles arrenades fins a la carn viva. Un que passava, no sé on devia anar ni d'on devia venir, ni se'n va acudir de preguntar-li, es va aturar en veure l'atenció amb què jo mirava el poble desert i el cementiri dels gats al mig de la plaça Rodona. És una pena, però què hi farem? La vida té cada sorpresa. Estengué el braç assenyalant una banda dels jardins i de cases. Era el poble més bonic del món, com segurament no n'hi ha hagut ni haurà mai, ni n'hi haurà mai cap més enlloc.
Vietnam, Vietnam, everybody's crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam, everybody's crying about Vietnam. Those lonely days are killing me down in Mississippi.
Hi vivien 30 senyoretes. No, no m'equivoco, 30. Totes soles, totes rosses, totes altes i primes, amb les mans i els peus petits. Cadascuna a la seva caseta. Veu les casetes? Totes amb la teulada inclinada. Totes les teulades fent un gran pendent, totes amb les finestres amb reixa i el ferro de les reixes fent quadrets, totes amb cortinetes de luxe, de glacé. Està arrufat de color de rosa de posta quan el rosa de la posta s'alila. A dintre del menjador, sala, catifes pakistaneses, mobles blancs d'una nitidesa absoluta. Sofàs encoixinats davant de la llar, butaques de gran mandra a cada costat del sofà. Taulates de vidre, millor dit, de cristall de roca, d'aquell que sembla aigua gelada barrejada amb anís. Lleixa de xemeneia guarnida d'un gerro blanc amb una flor de bosc entaforada en el coll. Gàbia d'ocell amb un ocell de porcellana, a dintre, sempre amb el bec badat. Parets sense quadres pintades blanques amb una espiga rossa de tant en tant, dibuixada i pintada a mà. Els mobles dels dormitoris, ja no cal dir-ho, blancs. Llit de noia, armari ample i baix, tauletes de nit xatones, tocadors amb flonjos de neu, tot, tot blanc com escuma donada. Cases, com ja pot veure pel que li explico, de dones enamorades de tot el que era seu. La cuina amb rajola blanca i lluent de terra al sostre, guarnida amb eines penjades, totes de coure, cassons, perols i tupins, i alguna paella de fregir. Tot d'una, l'home que tenia tantes ganes d'enraonar va alçar el braç amb fúria i el va fer voltar per damunt del seu cap. Veu la plaça? Acàcies. Flor immaculada. Sent els ocells? Darrere de les casetes, potser no se n'ha adonat, s'estén el bosc d'alzines centenàries, de roures altíssims, de plàtans vells com el món amb la soca superba. Arbres que no se n'ha vist de tan frondosos ni de tan plens d'ocells. El sol encara no havia sortit. A la banda del sol, el cel s'emporprava i el cant dels ocells s'anava fent més i més eixordador, més i més joiós. Un cant, més que d'alegria, gosaria dir de victòria. Sent, i cada dia és igual. Canten com si cantessin a la glòria de Déu. Ells hi han guanyat, és clar, perquè les senyoretes eren tan fines que només vivien dels ocells que els seus gats caçaven. Gats ensenyats, destres, a atrapar la presa de ploma voladora. Gats que a l'edat propícia, les senyoretes descollonaven perquè no es distraguessin de la cacera amb tot això de l'amor i de la lluna i de la teulada i de la paternitat. Com pot veure, cada nom de gat corresponia al nom dels ocells que caçava amb més predilecció. Se n'ha donat, oi, de les lloses del cementiri? Caderneret, caçador de caderneres. Pardaler, caçador de pardals. Verdumer, caçador de verdums. Elles tampoc no tenien descendència, no per culpa de cap estisorada, sinó perquè estaven construïdes així. Els anys els van anar passant, la cara se'ls va arrugar, els cabells se'ls van tornar blancs. I tot es va acabar, com és natural. Al mateix temps, senyoretes i gats. Què hi vol fer? Ara, que s'ha de confessar amb una mà damunt del pit, el poble encara és una preciositat. Miri'l, ara que el sol naixent i cau de ple.
Viatge al poble de la por. El poble és sensacional. Les cases estan bastant separades les unes de les altres, situades al cim d'una muntanya d'alçada lleugera des d'on es pot veure, amb una girada d'ulls, el mar i la cresta blanca dels Pirineus. Són cases alegres, a quatre vents, totes de 200 metres, amb grans obertures, molt vidre i poc maó. Les parets dels banys estan cobertes de terra al sostre amb mosaics de flors, sempre roses. Els uns amb roses rosa, els altres amb roses blaves, d'altres amb roses grogues. La sala d'estar té la llar amb la campana de la xemeneia acabada en un jou de roure, construïda damunt d'una paret de pedra de color rogenc, amb estries de color de plom, d'un roig rovellat. Les finestres i els balcons s'obren al jardí. Un jardí de 100.000 metres. Els propietaris dels xalets, així que van comprar el terreny per fer-s'hi construir el seu raser meravellós, ja el van trobar arboritzat. Hi ha mimoses d'aquelles que els jardiners en diuen sempre en flor. D'aquelles altres, que al temps de la florida, que sempre s'escau pel febrer, semblen un pom de boles d'or. I d'aquelles que tenen poca capacitat de florida, però que creixen de pressa fins a alçades vertiginoses, dretes cap al cel. Hi ha un camí vorejat de moreres amb les fulles generoses d'un verd cristal·lí. Hi ha tilers no tan importants com els de Schönbrunn, però que déu-n'hi-do. Una olivera de tres branques, signe de pau, senyoreja a l'entrada al costat de tres xiprers, signe de bon acolliment. S'hi acumulen una dotzena d'albers de fulla gronxadissa tota de plata a la banda de sota, mitja dotzena d'arços, un castanyer bord, dos abets, tres pins que ombren migradament la barbacoa, 12 cirerers del Japó que floreixen espès i rosa. I com a arbres fruiters plantats generalment al darrere de la casa, hi ha 4 albercoquers, 6 pruneres clàudies, 6 presseguers, 3 cirerers i 4 ametllers per poder fruir de l'espectacle d'una bella florida blanca al pic de l'hivern. L'única flor, roses de categoria, com les dels mosaics dels banys, blaves, grogues i de color de rosa. I para de comptar. Els arbustos són innombrables. Veròniques, burleies, forsíties, cotoneàsters, cineràries, romanís... Ah, deixava de mencionar 2 desmais a la vora de l'estany, 3 arbres de Judea o arbre de l'amor i entre els arbres fruiters, un llimoner. L'arbre que domina el jardí, tot i que n'hagin abatudes unes quantes per fer lloc als altres arbres, és l'alzina. Arbre de gran monotonia però de gran seguretat, sense malura, de fulla perenne, resistent a totes les embestides dels vents, que brota segur, que es protegeix la soca amb un gruix de suro actualment poc cobejat pels tapers, però que dona a l'arbre l'abricall que necessita i que li permet, amb molta parsimònia, això sí, fer-se centenari. Però en aquesta zona de xalets preciosos hi surt una mena de malefici, una mena de malestar que emmetzina i que només es manifesta caiguda de tarda i durant la nit. No passa mai res, no s'ha pogut mencionar un sol fet desagradable, no es pot dir que els lladres hi tinguin tirada, ni els saltacamins, ni persona de costums reprovables. Res de tot això. Entrada de fosc, quan els ocupants de les cases corren a tancar finestres i balcons, és perquè els envaeix el sentiment profund, tot mirant la lluna o el núvol o les copes dels arbres retallades damunt la transparència o damunt l'opacitat del cel, que cada fulla de cada arbre és un ull carregat de poder i d'intel·ligència. No els mira, sinó que els observa i enregistra tot el que pensen. Per què?
Viatge al poble de l'Or. De seguida vaig veure la muntanya esguerrada, partida pel mig, i als seus peus, carretons i més carretons, homes i més homes amb pics i escarpres, amb martrells i perpalines, homes enfilats d'ací d'allà, a punt de matar-se en equilibris impossibles, lligats per la cintura, per un braç, per una cama, per un simple peu en alguna aresta salvadora. Pica que pica. Arrenca que arrenca. El sol petava contra la muntanya enteranyinada per camins de brillantor que ensegaven. Vetes i més vetes. De l'Or, en aquell poble, no en feien gran cosa. Se'l ficaven, si es pot dir així, a la boca. Abans la muntagaven una mica per tot arreu, i quan els venia de gust o quan consideraven que ja n'havien arrencat prou, el polien perquè en segués. Era la seva dèria. Frega que frega, enllustra que enllustra, com brilla, com brilla. Com he dit, se'l posaven a la boca. Tots duien dents d'or, colls d'or, adents i queixals, i els enterramorts no paraven d'arrencar dents d'or, ponts d'or, colls d'or, adents i queixals, abans de cobrir amb làmines d'or la terra mare de les tombes que colgaven els morts d'aquell poble tan regroc i tan lluent.
Bé, fins aquí el xalem llegint d'avui. Fins la propera.
I només dir-vos que durant la Fira del Vi el Centre Quim Soler organitza dues activitats. A la nit de les Granatges, al celler de Capçanes, l'espectacle de teatre d'ombres, La llum del vi. i, durant els 3 dies, al Castell de Falset, una exposició de dibuixos i de poemes, que es diu Terra i Vi. Esperem que us agradin i que hi participeu. Fins al mes que ve.